Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
La guerra a l'Orient Mitjà té conseqüències econòmiques i que, evidentment, van més enllà de la regió. El tancament de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes comercials del món, està tensionat al mercat energètic i també el de matèries primeres clau per al sector agrari. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que a la pujada de 17 cèntims el litre de gasolina i la preocupació de les exportacions de les empreses amb vincles als països d'Orient Mitjà, s'afegeix un sector sempre molt vulnerable a qualsevol conflicte mundial, que és la pagesia i també la ramaderia. I per què? Entre altres coses, per la pujada de dues qüestions indispensables per la seva activitat: el gasoil professional i els fertilitzants. Una pujada de preus directa i prevista per a aquesta setmana. Però quina pujada es preveu i quan arribarà? Sergi Tor, molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Hi ha estimacions a les teves preguntes que acabes de plantejar. Els telèfons sí que estan sonant, les demandes es fan i el proveïdor avisa. Els preus pujaran. El bloqueig de l'estret d'Hormuz afecta i les conseqüències són directes per pagesos, ramaders i la rendibilitat dels seus fruits i de la seva activitat. Evidentment, les conseqüències són per tota la societat, però afecta i molt també a la pagesia. Les respostes a migdia de COPE Catalunya i Andorra les facilita el gerent de la cooperativa agropecuària Gavà i Baix Llobregat, Jaume Josep. Confirma a COPE que li estan dient que els necessaris i indispensables fertilitzants poden arribar a pujar aquesta setmana un 30%.
Bueno, la pujada de preus ja ens han avisat els nostres proveïdors que serà de manera imminent.
Sí.
Pot arribar segurament a un 30%, cosa així. Qual segurament que tot això ho pot assumir, ho tindrà que assumir el pagès, ja que ell ven a uns preus que no pugen quasi mai, i llavors moltes vegades els hi surt el mateix preu, no tenen guanys, a zero. Sí, sí, pot quedar tranquil·lament a zero.
Clar, una pujada que ataca ràpidament al benefici. I quan arribarà, doncs, aquesta pujada? Doncs amb molta proximitat.
A veure, els que es tenen amb estoc encara ens els mantenen,
sí,
però els que els hi han d'arribar ja aquesta setmana ja pujaran.
I tot això?
Pujaran els fertilitzants, pujarà els adobs, tot el que tingui directe que veure directament amb el petroli o amb el gas pujarà.
I davant d'aquestes notícies, al camp hi ha molta preocupació. Carles Vicente, responsable de Fiscalitat d'Unió de Pagesos, apunta que des de la guerra d'Ucraïna el gasol agrícola ja no ha baixat mai de l'euro. I avisa, el sector herbàcies de Catalunya, hores d'ara, ja està treballant per sota de costos de producció.
Per tant, no va baixar mai de l'euro ja. I ara els fertilitzants s'han disparat els costos de producció, hem tingut molts problemes en aquest moment, perquè el sector herbàcies ara en aquest moment està gairebé al llindar de la venda de pèrdues per davall de costos de producció. Per què? Pues perquè els inputs, els fertilitzants, no han abaixat el preu, sinó que ara, en aquest moment, la tendència serà pujar. Utilitzant o insecticides, etcètera, etcètera, pues venen ja amb una pujada considerable, preocupats del tot.
Una cadena alimentària que sempre acabi amb el consumidor i que provocarà un augment de preus, que també té un efecte col·lateral. Quan hi ha augment de preus, és menys competitiu el seu producte al mercat. Hores d'ara, pagesos llegeixen i escolten a COPE l'actualitat internacional. Depèn la seva feina i treball.
Continuem parlant d'un sector relacionat precisament amb el camp. La marca col·lectiva d'escomosos Corpinat ha tancat 2025 deixant de ser un projecte emergent per convertir-se en un model consolidat i de futur. Així ho ha explicat el Pere Llopart, que és president de l'associació, durant la presentació de la Memòria Econòmica i Social 2025 que s'ha fet a Barcelona. L'any passat, diu, va ser un punt d'inflexió pel grup, que va passar dels 13 als 19 cellers, tot i que actualment ja són 21. Corpinat ha superat els 3 milions d'ampolles comercialitzades i els 34,1 milions d'euros de facturació, un 27% més que l'any anterior. Ara bé, el vicepresident Roc Ramona ha dit que la situació als Estats Units, principal mercat d'exportacions, de fet un 23% de les vendes a l'estranger, genera intranquil·litat i diu que miren de revertir la situació.
Referent a Estats Units, que és el mercat més important per nosaltres, doncs de moment està l'expectativa. Sí que el que genera, en genera més intranquil·litat és aquesta, no, aquesta situació d'incertesa, però està clar que mirarem de revertir la situació sempre que es pugui i esperem que s'aclarin les coses.
Tot plegat també arran de l'amenaça dels Estats Units de trencar relacions comercials amb Espanya per la guerra d'Iran. En tot cas, el principal mercat continua sent el català i també la resta d'Espanya. Els corpinats així mateix es comercialitzen en 64 països, amb els Estats Units, com dèiem, representant el 23% del total de les vendes a l'estranger, seguit dels Països Baixos, amb el 14%, Suïssa i el Regne Unit, amb un 5%. Són les 2:25, repassem la informació de serveis. I pel que fa al temps, avui és una jornada una mica més tranquil·la, però no acabarà de fer net del tot. De fet, a partir d'ara és quan tornaran a créixer les nuvolades i també poden caure alguns ruixats en les pròximes hores. La temperatura, això sí, és similar o lleugerament més baixa a la dels darrers dies. I de cara a les pròximes hores i fins i tot també propers dies, tindrem una mica més del mateix. Creixement de nuvolades al centre del dia i alguns xàfecs, sobretot al prelitoral. La temperatura amb pocs canvis. Tenim ara 16 graus a Barcelona i a Girona, 15 a Tarragona i a Lleida i 11 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora es manté en general la circulació més o menys còmoda, sense grans dificultats o cues especials a comentar, més enllà d'algunes incidències que ja coneixem, en el cas, per exemple, de la Nacional 260, recordar que es manté tallada per despreniments a l'altura de Ripoll, en els dos sentits de la marxa, i que el trànsit es desvia per la Nacional 260 antiga. També per un motiu similar, en aquest cas per les llevissades, la C37Z es dona pas alternatiu a l'altura de Castellfollit del Boix. Per aquestes llevissades, de moment, ja un pèl més d'intensitat en aquest punt, sobretot cal passar amb prudència. En el cas de la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet hi ha hagut un accident, hi ha un carrer tallat en sentit Montgat, per tant afectant el trànsit de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra van instruir l'any passat prop de 3.700 denúncies per desaparició a Catalunya, el que equival a unes 10 diàries. Tot i que la majoria es resolen ràpidament, el 98% dels casos es tanquen i la meitat en només 3 dies, darrere de cada denúncia, evidentment, hi ha famílies que viuen hores o dies d'angoixa. Hi ha un impacte emocional brutal per a la família. Comprovar que un familiar no respon les trucades, que no se sap on és una de les pitjors experiències per la incertesa i per la por del que ha pogut passar. És el que ha explicat a COPE Catalunya i Andorra Joaquim Amill, que és president de SOS Desaparecidos. Apunta que aquest 2% de casos no resolts i el conjunt de tota Espanya significa una xifra molt alta.
Ese 2% significa que quasi 1.000 persones no són encontrades. Significa que cada dia dos persones i algo van a ese saco de los desaparecidos que no son encontrados o son encontrados al cabo de un año, de 5 años.
Des d'aquesta associació hi ha queixes per la falta d'un estatut del desaparegut i alerten que des de la pandèmia els casos de desaparicions, sobretot entre els joves, s'està disparant, sense una resposta específica per evitar-los.
La pandemia hizo un freno a todo lo que estábamos adelantando y el hecho está en que cada año tenemos más denuncias y tenemos más personas desaparecidas.
Entiendo.
Tema de salud mental, estamos atrasados porque resulta que las personas desaparecidas con problemas de salud mental se agrava si es mayor de edad.
I efectivament, els Mossos alerten de l'increment de denúncies per desaparicions, un 26% l'any passat de joves, de menors, però també de persones grans, en un 6,4%. I per donar suport a les famílies i fer seguiment dels casos, existeix l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos. I d'aquesta tasca en parlem ara mateix amb la caporal Marta Ventas. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs això, els Mossos van instruir l'any passat gairebé 3.700 desaparicions, si bé és cert que la majoria d'elles es resolen ràpidament.
Sí, correcte. És a dir, tot i la complexitat que poden tenir aquest tipus de situacions, el 98% de les desaparicions es resolen, un 50% ho fan en els 3 primers dies i 2 de cada 3 abans d'acabar la primera setmana.
De les dades que hem conegut de l'any passat, destaca sobretot un increment del 26% més de desaparicions de menors i també de persones grans, no? El percentatge és més petit, 6%, però a què es deu això? Més menors, més gent gran?
Sí, de fet, nosaltres cada vegada fem, des del cos de Mossos d'Esquadra, cada vegada fem més prevenció i, per tant, doncs, cada vegada hi ha més posar en coneixement, no?, de la desaparició tant, sobretot del col·lectiu de menors com de la gent gran. Quan parlem del tema dels infants, menors, sobretot parlem del tema de les fugues, no? És a dir, estem parlant de menors que es fuguen de l'entorn familiar i de centres, i tot això es dona moltes vegades en ocasions de respostes a que els menors, doncs, estan patint una situació de maltractament al seu domicili o falta de benestar emocional o inclús que estan exclosos socials. També és veritat que a nivell del que són els menors, també hem de tenir en compte el perill de les xarxes socials, no? És a dir, moltes vegades hi ha persones que contacten amb menors i inciten a fer aquestes fugues, no? Per tant, nosaltres, com a Consell de Prevenció, des del cos de Mossos, diem i expressem moltes vegades que cal treballar la comunicació a casa per evitar que el menor vegi la fuga, que és com una única sortida quan té un problema personal o ve un problema a l'escola, no? També és veritat que s'està fent molta prevenció a nivell de les escoles, a les oficines de proximitat, i de relacions amb la comunitat, estan fent moltes xerrades preventives a l'escola i també fa que florin, doncs, aquests casos i es posin en coneixement. En relació al tema de majors de 65 anys, és a dir, persones grans que també són vulnerables, com els menors, evidentment, també són persones amb deterioraments cognitius, persones que tenen malalties mentals, i això també fa, doncs, que s'escapin de casa sense estar, és a dir, amb desorientats, i per tant, doncs, que ens costi a nivell de recerca policialment localitzar aquestes persones. És a dir, la pèrdua de memòria i la seva fragilitat física fan que les situacions de desorientació esdevinguin un alt risc en poc temps, no? Per tant, també com a consells de seguretat, diem a les famílies, sobretot, i les famílies que ens estan escoltant avui, doncs, a la gent gran, és important que s'utilitzin sistemes de geolocalització, és a dir, utilitzin rellotges amb GPS o dispositius, doncs, perquè en el moment que la persona es perdi o es desorienti, no?, doncs se la pugui localitzar ràpidament, no? També és important informar a l'entorn, no?, proper, als comerciants, als veïns, no?, sobre la seva situació, doncs, perquè si la veuen, doncs, sola o desorientat, doncs puguin trucar ràpidament al telèfon d'emergència 112, no? Tenir també el que seria un registre actualitzat de la medicació que pren la persona i de les dades vitals. I, finalment, fotografia actualitzada. És a dir, sempre és important tenir una fotografia actualitzada de la persona, tant de cara com de cos, per, si venen a interposar denúncia, des de la Policia de Generalitat, Mossos d'Esquadra, fem una difusió via oficial de la fotografia d'aquella persona desapareguda.
Vostè ara parlava de denúncia, no? Què és el primer que ha de fer una família quan sospita que una persona ha desaparegut? Perquè està el mite aquest de que s'ha d'esperar 24 hores per posar la denúncia.
Correcte. Encara, a dia d'avui, és un fals mite i encara, doncs, les famílies ens ho expressen quan venen a denunciar, però sobretot la importància és la immediatesa, és a dir, el no esperar les 24 hores, per què? Perquè són vitals per la seva localització, és a dir, les primeres hores són les que ens poden ajudar a localitzar, sobretot, persones vulnerables, com parlàvem ara, no?, tant menors com gent gran, més de 65 anys. Les primeres hores són vitals, sobretot, per que trobem aquesta persona bé, sana i estalvi. Què ha de fer una persona, doncs, que això, el seu no té contacte amb el seu familiar, no ha tornat al domicili, ha canviat la seva rutina, és a dir, doncs, ja no fa una vida normal com l'ha fet sempre, doncs, sobretot, que vingui a qualsevol comissaria, tant sigui de Mossos d'Esquadra com de policies locals de Catalunya, i és important que aporti una fotografia recent, una descripció física detallada de la roba, dels objectes personals que portava, de la documentació, si té tatuatges, és a dir, tota la informació possible, més acurada, d'aquella persona i, sobretot, si prenia medicació, quines seran les seves rutines diàries i també si té algun tipus de malaltia o trastorn mental, perquè, evidentment, totes aquestes informacions ens ajuden a fer nosaltres una idea, una situació d'aquella persona i poder localitzar-la el més aviat possible.
I aquí entra en joc, no?, l'Oficina d'Atenció a Famílies a Persones Desaparegudes, no? Què és el que oferiu des d'aquesta oficina? Com acompanyeu a les famílies?
Sí, nosaltres el que fem diàriament és que ens mirem totes les denúncies que hi ha per desaparició a Catalunya i el nostre objectiu principal és oferir una atenció qualificada a les famílies i fer un seguiment personalitzat, alhora també fent de pont entre les unitats d'investigació del territori que porten el cas i les famílies. Quines funcions fem principalment? Doncs les més destacades serien, doncs, una atenció presencial, tot i que nosaltres ens trobem físicament al complex central de Gara, Sabadell, nosaltres l'oficina ens desplacem físicament allà on vulgui la família, és a dir, normalment ho fem als seus domicilis, però també ho fem en comissaries, on li vagi bé la família i on se senti més còmoda. Després d'aquests acompanyaments presencials, el que fem sempre és tenir contacte telefònic, és a dir, el cas mai es tanca, és a dir, sempre estem en contacte permanent amb la família i per això tenim un contacte, un telèfon directe d'atenció que no passa per cap centraleta, que és el 937-137-137 i un correu també directe per la ciutadania que és persones.desaparegudes@mossos.cat. També fem acompanyament a les recerques en el medi rural, és a dir, fem d'enllaç entre el que serien els bombers que alliberen a l'àmbit rural i els serveis especialitzats de Mossos d'Esquadra, com serien drons, canines, etc. Donem suport i contenció emocional puntual en els moments més àlgids o de crisis per la família. També assessorem i donem orientació legal i guia sobre els tràmits judicials i administratius derivats del seu cas.
Perquè què és el més difícil per una família quan una persona desapareix? O sigui, suposo que en el moment en si, però clar, i quan s'allarga tant en el temps, tenim desaparicions com les de la Cristina Bergua, per exemple, de dècades, no? Clar, això com...
Correcte, correcte. Nosaltres, l'oficina, no només gestionem els casos nous, sinó que mantenim oberts, com comentes, els expedients de llarga durada. Val? Què passa amb aquests expedients? Doncs que l'impacte de les famílies, l'impacte psicològic és molt més profund, evidentment, i per tant nosaltres seguim mantenint aquest vincle i aquest suport emocional perquè això els genera una incertesa molt profunda a la família. Llavors, el que nosaltres sempre intentem assegurar és que la família tingui un referent policial fix, és a dir, que interlocuti sempre amb el mateix agent policial, i l'objectiu és evitar, sobretot, que la família senti que el seu cas s'ha oblidat. És a dir, que encara que no hi hagi novetats del seu cas, l'oficina mantenim el contacte per informar-la de les gestions que s'han realitzat per al moment, l'assessorem i derivant, i derivem en els tràmits legals i administratius que li pugui sorgir a la família.
Doncs bé, ja sabeu, prendre nota aquests consells també que ens ha donat la Marta Ventas, que és caporal de l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Molt bona tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
També t'expliquem, d'altra banda, que la negociació entre el Departament d'Educació i els professors no acaba d'arribar a bon port. Tot i l'acord anunciat pel govern amb Comissions Obreres i UGT, els sindicats majoritaris a l'ensenyament, és a dir, USTEC, ESTES, CGT i ESPEC, el consideren insuficient i mantenen, per tant, la setmana de vaga convocada a escoles i instituts del 16 al 20 de març. Aquestes organitzacions crítiques asseguren que el pacte és de mínims i denuncien que no resol ni la pèrdua de poder adquisitiu del professorat ni les mancances en recursos per a l'escola inclusiva. Mentrestant, el Departament defensa que es tracta d'un acord històric que inclou millores salarials, reducció de ràtios i més inversió al sistema educatiu. Guillermo Castro.
Només dos dels cinc sindicats han assolit l'acord amb el Departament d'Educació. I què inclou aquest principi d'acord? Doncs s'ha pactat, després de setmanes de negociacions, un increment del 30% en el complement salarial autonòmic dels docents, una rebaixa en les ràtios en totes les etapes educatives i una inversió aproximada de 300 milions d'euros a l'escola inclusiva. La inversió global acordada és de 2.000 milions d'euros. El conseller de la presidència, Òscar Dalmau, qualifica aquest acord històric i preveu que suposarà una millora significativa en les condicions laborals i a la qualitat de l'educació. El conseller explica també que per seguir aconseguint acords d'aquestes característiques és necessari aprovar els pressupostos.
El govern i els sindicats han acordat millores en el sistema educatiu que van encaminades a la reducció de les ràtios, a la qualitat del nostre sistema educatiu, però també a la millora històrica de les condicions laborals dels nostres professors. Perquè es puguin arribar a acords com aquest, perquè es puguin arribar a acords en molts més àmbits, calen pressupostos.
La proposta, però, no convenç a la resta de sindicats, en concret 3 dels 5 de la mesa sectorial. Entre ells hi ha el majoritari USTEC, que ja avisa que ara per ara mantenen les vagues previstes per la setmana que ve. A més, avisen que abans de signar cap acord faran una consulta entre el professorat per comprovar si el veuen amb bons ulls. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, considera que és un pacte que no respon a les necessitats del professorat.
Denunciem que aquest acord és un acord absolutament ideològic, absolutament polític i que realment no respon a les necessitats del col·lectiu. I continuem mantenint la convocatòria de vagues que tenim la setmana que ve del 16 al 20 de març.
Aquesta tarda el govern signarà amb Comissions Obreres i UGT el que han anomenat com a acord de país per l'educació.
I quatre funcionaris de presons a Lleida han resultat ferits en retenir un intern que va destrossar fins a dues cel·les del centre penitenciari de Lleida. Per l'agressivitat de l'intern, es van viure, evidentment, moments de molta tensió. Què va passar, Sergi Tor?
La primera acció de l'intern va ser provocar un incendi a la seva pròpia cel·la. Va ser traslladat a una segona i amb aquesta va trencar els vidres i amb els vidres trencats va amenaçar i atacar els funcionaris que estaven amb la seva feina de reduir-lo. Quatre van resultar ferits. Modesto Berciano, president de CESIF Lleida, explica a migdia de Cope Catalunya i Andorra els fets.
no va ser una, va ser dos, una cremada i després una altra, el van traslladar a una altra cel·la i van tenir que intervenir perquè és que va desmuntar pràcticament el que és la finestra per intentar aconseguir elements punxants i bueno, van destrossar tota la finestra per aconseguir ferros, etcètera, etcètera, de cops destrossada, literalment. Els nostres companys van rebre cops.
Aquest any el Parlament de Catalunya ha aprovat a reconèixer els funcionaris i directius de presons com a agents de l'autoritat. Aquesta és la segona agressió de funcionaris després d'aquesta aprovació i el sindicat CESIF reclama que la Generalitat es presenti i personi amb una acció judicial contra aquests fets.
Ara fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem d'al·lèrgies.
Escribe a Pilar García de la Granja.
Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'acosta la primavera, una etapa complicada per a les persones al·lèrgiques, que a Catalunya es calcula que són uns 2 milions que pateixen malalties al·lèrgiques, com ara la rinitis o la conjuntivitis a causa del pol·len. Representen el 20% de la població i aquí s'ha d'afegir un altre 12% que pateix asma al·lèrgic. Segons dades de la Societat Espanyola de l'Al·lergologia, aproximadament 8 milions de persones a Espanya pateixen algun tipus d'al·lèrgia respiratòria. I els experts alerten que a causa del canvi climàtic i la contaminació, els casos d'al·lèrgia respiratòria podrien arribar a afectar la meitat de la població l'any 2030. A COPE Catalunya hem parlat amb l'Anna Quintilla, que és farmacèutica de Barcelona i membre de la Junta Directiva de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, i ens ha donat alguns consells per fer front als símptomes tan molestos d'una al·lèrgia. Consells que ha recollit la Mar Puerto.
Sí, Anna Quintilla, farmacèutica de Cornellà de Llobregat i membre de la Junta Directiva de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, explica que amb tota l'aigua que ha caigut aquest hivern, la primavera es preveu enguany moguda en quant a al·lèrgies, el que vol dir que hi haurà més vegetació, més floració i, per tant, més pol·len a l'aire. I el subsol, doncs, també ha quedat carregat d'humitat, el que afavoreix el creixement d'herbes de les famílies de les gramínies. Aquestes són algunes de les recomanacions.
Hi ha mascaretes, les que són de filtració alta, que impedeixen que tu aspiris a l'al·lergen. Una altra mesura seria la gent que fa activitats a l'aire lliure, intentar fer-les o a primera hora o a última hora del dia, que és on hi ha menys quantitat de pol·lens en suspensió.
Uh-huh.
Ventila les cases sempre a hores que no hi hagi pol·len en suspensió. Intentar pues, no estendre la roba a l'aire lliure quan arribis de casa a dutxar-te.
I pel que fa a les al·lèrgies més habituals, aquestes, diu, són les respiratòries.
Les rinitis, les conjuntivitis al·lèrgiques, hi ha casos més greus, podrien ser ja un asma al·lèrgica, que això ja necessita un tractament, hi ha una visita a l'especialista, però bueno, les més freqüents són aquestes. Les rinitis, que són amb estornuts, amb picor de nas, picor d'ulls, llagrimets, són les més habituals.
El que és cert és que cada vegada hi ha més al·lèrgics al pol·len i això s'explica perquè les temperatures són més càlides, les primaveres s'avancen i les temporades de pol·len són més llargues i agressives. A més, a les ciutats, la contaminació atmosfèrica fa que sigui més negatiu per la salut.
La contaminació, cada vegada el minimitzar quan són nens els contactes amb possibles al·lergens, després fa que el sistema immunitari no funcioni com ha de funcionar i reaccioni o faci una reacció que no tocaria, que provoca l'al·lèrgia. Hi ha una teoria de la higiene excessiva de petits.
Sí.
Clar, tens els nens que no fan cap contacte amb cap possible substància d'aquestes i després, quan fan l'exposició de cop, es pot produir que es manifesti una al·lèrgia.
I a part d'això, de vegades els símptomes, Yolanda, es poden confondre amb els d'un refredat.
S'ha dit els àcars, el pèl de gat i també el pol·len. O sigui que estàs a punt, Sandra, oi, d'entrar en el teu millor moment. Molt bona tarda.
Sí, el millor moment.
Bueno, ara ho comentàvem, la humitat no et va precisament gaire bé i a sobre els experts alerten de que s'avança tot el que és el tema de les al·lèrgies. No sé si ja ho estàs començant a notar.
Sí, la veritat que amb aquesta temporada de tantes pluges, tots aquests dies de pluges ho he notat molt, la veritat que sí.
Quins són els símptomes que notes ja, que dius, ui, ja...
Bueno, sobretot el que més m'empipa és el tapament de nas, perquè estàs tot el dia com molt congestionat, bueno, allò que parles com amb taponada, i bueno, els ulls també picor d'ulls, inflamació dels ulls, bueno, allò molt vermells, molta plorera d'ulls també, doncs bueno, és sobretot el que més m'empipa, no? El més incòmode.
I què fas per prevenir una mica? Com t'hi prepares quan saps que arriba, com diem, el moment àlgid?
Bueno, en principi, clar, utilitzo un spray que em va donar l'al·lergòleg. La veritat és que jo també porto la vacuna. Haig de dir que la vacuna m'ha ajudat moltíssim, perquè vaig fer el tractament ja cap al 2020 i vaig estar 3 anys amb la vacuna. Llavors em va ajudar bastant. Ho vaig passar molt malament durant el procés de la vacuna, perquè, és clar, se me creixien molts els símptomes, no? Se'm notava moltíssim, encara més cara, però em va ajudar bastant a controlar bastant això. I després, pues, tema, doncs, utilitzar antihistamínics o l'espray. L'espray també m'ajuda molt a destapar quan, bueno, quan tinc aquests dies tan empipats.
I fins i tot canvies d'hàbits, que sé jo, sortir menys o portar mascareta, o no arribes almenys ara, des de que...
No, almenys ara no. No, des de que la vacuna, molt bé. La veritat que molt millor. Molt millor. Noto els símptomes, però no tant com abans, no tan exagerat. No, en aquest sentit no tant. I el que tinc molta cura, sobretot a casa, netejar molt, això sí, ventilar cada dia, aspiro cada dia... Doncs tot això també tinc molta cura. Tema llençols, doncs, més sovint, no? Que potser abans que no era al·lèrgica, doncs no hi tenia tanta cura, no? Doncs ara tot això ho miro molt.
Uh-huh. I afecta d'alguna manera la feina o els estudis o fins i tot el descans?
Home, sí, a la feina sobretot, sí, perquè a més jo treballo de cara al públic i és allò que entra la gent a la feina i llavors, bueno, et pregunta que s'ha refredada, no, tinc al·lèrgia, i és com molt, bueno, és molest perquè a vegades estàs aparat, has d'estar mocant, no, quan tens allò molta regera de nas, doncs és empipat. I després, doncs, bueno, sí, sobretot això, et podria dir que això.
I quin consell, per exemple, donaries a algú que acaba de descobrir que té al·lèrgia i que ha de recórrer encara.
Bueno, doncs, sobretot anar amb un especialista, amb un al·lergòleg que li miri, que li faci les proves específiques, perquè clar, tu tens al·lèrgia, però no saps ben bé a què fins que no t'ho miren. Llavors, un cop que sàpiga a què té al·lèrgia, doncs jo valoraria potser si es pot fer el tractament de la vacuna. La veritat que a mi m'ha funcionat molt bé, personalment m'ha anat bé. I després, doncs, bueno, ja saps, quan ja saps a què tens al·lèrgia, doncs ja tens un tractament més indicat, doncs, bueno, hi ha antihistamínics que potser et van millor un que l'altre, doncs ja és, bueno, tenir el tractament adequat ja.
És prova i error, oi? A veure quina és la que funciona
millor. Sí, exacte, i després també, doncs, bueno, prevenir una mica, doncs, dintre del que es pugui, doncs això, tenir més cura de, doncs això, de casa, tenir-ho tot més net, doncs sí. Si veus que hi ha més humitat, doncs aquell dia doncs jo ja me poso l'esprai, no? Si veig que hauré d'estar més tapada, me prenc l'antihistamínic aquells dies, bueno, tenir una mica més d'anticipació, com si diguéssim.
Molt bé, doncs aquests són els consells d'una persona al·lèrgica, d'una persona que en sap molt de totes aquestes qüestions. És la Sandra, a qui volem agrair aquests minuts que ha estat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Sandra.
Gràcies a vosaltres.
I ara posem la mirada a mitjans aquesta setmana, perquè la nova llei del taxi, que aquest dimecres arribarà al ple del Parlament, podria introduir canvis importants en les relacions de taxis i vehicles de transport amb conductor, o el que és el mateix, amb les conegudes com a BTC. El sindicat Elite Taxi proposa que aquests vehicles, les BTC, puguin bescanviar voluntàriament la seva llicència per una de taxi temporal de fins a 8 anys, una fórmula que, segons el sector, permetria ampliar l'oferta de vehicles i reduir el conflicte que fa anys que enfronta els dos models de transport. Segons els seus càlculs, fins a 1.500 llicències de BTC podrien integrar-se com a taxis a l'àrea metropolitana de Barcelona, reforçant especialment el servei en les hores de més demanda. El portaveu del sindicat, Tito Álvarez, diu que aquesta proposta podria portar la pau social.
Yo creo que esta ley traerá la paz social. Si todas las partes aceptan esto, yo creo que la guerra del taxi en Cataluña se acaba con una ley pionera en el mundo, que será un referente y que donde todo el mundo se va a mirar. Porque en todos lados del mundo parece como que se ha aceptado que las VTCs son una competencia leal y son una alternativa donde la gente, bueno, tiene derecho a cogerlo. Aquí en Cataluña, una vez más, por enésima vez, se va a demostrar que las cosas se hacen diferentes.
Des d'Elite Taxi asseguren que la proposta compta amb el suport majoritari del sector i confien que el Parlament pugui aprovar la llei abans de l'estiu. I l'Hospital de Bellvitge ha incorporat aquest any la teràpia assistida amb gossos per al tractament de salut mental. S'ha incorporat, doncs, a la teràpia dels pacients ingressats a psiquiatria sessions setmanals amb gossos ensinistrats. L'objectiu de la iniciativa és millorar l'estat emocional dels pacients. Guillermo Castro.
L'Hospital de Bellvitge ha integrat des del passat mes de gener la teràpia assistida amb gossos per millorar la salut mental dels seus pacients ingressats. Animals com el Muxo o la Casey participen en sessions estructurades per reduir l'ansietat i fomentar la socialització. Alba González, infermera de psiquiatria de l'hospital, destaca l'impacte emocional immediat que tenen aquestes visites.
Llavors hem vist que el dia que venen els gossos hi ha una positivització d'aquestes emocions, que normalment doncs, a primera hora del matí doncs, trobem molts pacients que estan desmotivats o preocupats, i després de la teràpia amb gossos, no, que treballem diverses qüestions, no, doncs estan més tranquils, més animats i refereixen una millora en l'estat de benestar.
L'objectiu de la iniciativa impulsada des de la infermeria de l'AQB és contribuir a millorar l'estat emocional dels pacients, promoure la seva socialització i oferir-los la possibilitat d'experimentar com la interacció amb animals de companyia pot ajudar-los a millorar la seva salut emocional i física quan retornen al seu domicili. El programa inclou sessions grupals de 50 minuts individuals més breus, adaptades a les necessitats de cada persona. La infermera ens explica quin és el perfil del pacient que participa en aquestes teràpies.
Normalment escollim pacients que puguin tenir una continuïtat, no? Que no sigui només una cosa d'un dia, perquè la teràpia amb gossos funciona molt bé pel vincle que s'estableix, no? Llavors que puguin estar una o més teràpies i sobretot pues, ens adaptem molt. Si aquell dia n'hi ha un pacient que es troba una mica més neguitós i nosaltres considerem que es pot beneficiar de la relació amb el gos, llavors ens adaptem.
Aquesta teràpia assistida amb animals afavoreix l'activació conductual de les persones amb trastorns mentals, contribueix a reduir el malestar emocional, els sentiments de soledat no desitjada i, a més, ajuda a una millor adhesió als programes terapèutics.
T'expliquem també que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la pena de 21 anys, 9 mesos i un dia de presó per l'acusat d'assassinar a un menor de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà la matinada de l'1 de maig del 2023. La pena també inclou la culpabilitat per tinença il·lícita d'armes i dipòsit de municions. D'altra banda, la sentència emesa pel TCJ destaca que l'acusat han d'indemnitzar la família directa, és a dir, la mare, el padrastre i la germana, amb 223.000 euros. El tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació de la defensa contra la sentència dictaminada pel jutge després d'un judici amb jurat popular que va tenir lloc a finals del 2025. En aquell procés, el jurat el va declarar culpable amb més vots a favor que en contra. I també t'expliquem que el telèfon d'emergència 112 va rebre gairebé 99.000 trucades operatives des de la Vegueria de Lleida el 2025. Això representa un 8,42% més que l'any anterior.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Són pràcticament les 2:57. Tenim aquí ja a l'Albert Díez, que ens farà 5 cèntims dels Esports Cope a partir de les 3:05 de la tarda. Per cert, avui, la Porta Cope.
Sí, la Porta Cope. Què tal, Yolanda? Bona tarda. Bona tarda a tothom. A partir de 11:45 en aquest mateix estudi, amb Juanma Castaño, cara a cara al partidazo, al candidat i expresident del Futbol Club Barcelona, que a partir de diumenge pot tornar a ser-ho, Joan Laporta, per parlar de les eleccions i del passat, del que ve. Perquè feia temps que no parlàvem amb Joan Laporta. Un Joan Laporta que ja ha tingut el primer cara a cara en aquesta jornada, comença forta la setmana, amb l'altre candidat i aspirant a la presidència del Barça, Víctor Font, que ens servirà per veure com ha anat aquest cara a cara, fer un tastet de, pensant en el que aquesta nit viurem al partidazo. El Barça, que és actualitat, òbviament, per les eleccions, però també perquè arrenquen les eliminatòries de la Lliga de Campions i recordem que demà tenim un més que interessant, Newcastle-Barça. El Barça que va volar directament dissabte de Bilbao a Newcastle. Tenim allà el Joan Batllori perquè ens expliqui l'última hora del conjunt blaugrana. I ja la segona part del programa, avui juga l'Espanyol buscant la primera victòria del 2026. A les 9 de la nit rep l'Oviedo a Cornellà-Prat tancant la 27a jornada de Lliga.
No es podran queixar els nostres oients, eh? Déu-n'hi-do avui. Continua, això sí, moltes gràcies, Albert. Continua la informació ara mateix a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que passeu una molt bona tarda.
Línia editorial.
Cadena COPE.
El efecto económico de la guerra en Irán es todavía difícil de precisar. El barril de Brent ha escalado por encima de los $90. Los países asiáticos están buscando nuevos proveedores que sustituyan a Irán y a los países del Golfo, y eso encarece el precio en el mercado internacional. Para España, el problema viene más por el gas.